Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres 10 de maig, comença l'informatiu. Aquesta passada matinada ha donat el tret de sortida a la campanya per les properes eleccions municipals del diumenge 26 de maig amb la tradicional enganxada de cartells. A Constantí finalment s'han presentat 6 candidatures al mateix nombre de formacions que les eleccions d'ara fa 4 anys. Es tracta del PSC, que es presenta amb el lema de campanya Estimem Constantí, Compromís per Constantí, que es presenta amb el lema Compromís amb tu, Junts per Constantí, amb el lema de campanya Fem-ho Junts, el Partit Popular, que presenta el lema Tu voz en Constantí, Units per canviar Constantí amb el lema Anem per feina, i Ciudadanos, que per primera vegada es presenta a unes eleccions municipals a l'Ajuntament de Constantí.
Pel que fa a la composició de les llistes, el Partit dels Socialistes de Catalunya presenta una candidatura encapçalada per l'actual alcalde, Òscar Sánchez Ibarra, i que en els 5 primers llocs presenta poques novetats respecte a la llista d'ara fa 4 anys. Repeteixen els números 2 i 3, la primera tinent d'alcalde actual, Dolors Fortuny, i el tercer tinent d'alcalde, Vicenç Maceira, mentre que en el número 4 destaca la novetat de Virgínia Bautista. L'actual regidor, Jordi Pérez, ocupa el número 5 i Maria García s'incorpora com a número 6.
A la llista de Compromís per Constantí a Cort Municipal, Sílvia Puerto Lleixà encapçala la candidatura que conformen conjuntament Esquerra Republicana i Iniciativa. Sílvia Puerto, que va ocupar el número 2 de la llista d'Esquerra a les municipals del 2011 i 2015, assumeix ara el número 1 després de 12 anys com a regidora a l'Ajuntament de Constantí, 6 d'ells formant part de l'equip de govern municipal. La principal característica d'aquesta llista és que 4 dels 6 primers llocs estan ocupats per dones. En el número 2 i número 3 hi trobem els actuals regidors Domingo García Núñez, d'Esquerra Republicana, i Rubén Gras Fernández, d'Iniciativa per Catalunya. I en els números 4, 5 i 6 hi trobem Maribel Castro Vizcaíno, Dolors García Catalán i Virginia Sánchez Olucha.
Pel que fa a la llista de Junts per Constantí, nom amb què concorrerà l'actual grup municipal del PDeCAT, Josep Maria Franquer serà una vegada més el número 1 d'una llista que presenta moltes novetats respecte a la d'ara fa 4 anys. Franquer, que va ser alcalde de Constantí entre els anys 2013 i 2015 i ha estat regidor des del 2007, lidera la llista de la formació, tot com ja va fer en les eleccions municipals de 2007, 2011 i 2015. En els números 2, 3 i 4 hi trobem cares noves, com són Álvaro Gilabert García, Lluís Torrents Camps i Maria Mercè Vilanova Caral. El número 5 de la llista l'ocupa l'actual regidora Maria Isabel Barrena Bravo i el número 6 hi ha Maria Remei Tell Rússic.
La llista del Partit Popular és encapçalada, tal com ara fa 4 anys, per l'actual regidor Javier Carrión, en una candidatura amb pocs canvis. En els seus primers llocs també repeteixen el número 2 de la llista Maria Dolores Ávila Sánchez, mentre que Jesús Leonardo Fernández Sánchez s'incorpora en el número 3. Els números 4 i 5, igual que fa 4 anys, són per Antonio Ciudad Cerezo i Alfonso Padilla Cerezo, respectivament. Isabel Massó passa del número 7 al número 6.
La formació Units per a canviar a Constantí manté l'actual regidor i segon tinent d'alcalde, Federico Díaz López, en el número 1 de la llista. Roger Català Chinchilla passa del número 3, que ocupava fa 4 anys, al número 2, mentre que una de les novetats és la incorporació en el número 3 de Sergio Paz Robaina, que fa 4 anys formava part de la llista del PSC com a suplent. En el número 4 s'incorpora Olga Hidalgo Poyatos i el número 5 és per Consolación Martín Álvarez, que ja va formar part com a número 13 de la llista d'UPC ara fa 4 anys.
I finalment, la novetat d'aquestes eleccions municipals a Constantí és la llista que Ciudadanos presenta per primera vegada al municipi. L'actual coordinador de l'agrupació al municipi, Juan Carlos Pinel, és el número 1 d'aquesta llista, amb Maria Teresa Barragán i Francisco José Martínez Bautista en els números 2 i 3, respectivament. Maria Pilar Doncel Vázquez ocupa el número 4 i Miguel Castro Clavería serà el número 5. I la campanya electoral que ha arrencat i Compromís per Constantí, la coalició que formen Esquerra Republicana i Iniciativa, presentarà públicament demà dissabte la llista amb què concorrerà aquestes eleccions municipals del 26 de maig. Serà un acte vermut que tindrà lloc a les 12 del migdia al carrer Major, al costat del local d'Esquerra Republicana de Catalunya.
En l'acte intervindran Gerard Gómez del Moral, diputat al Parlament de Catalunya, Antònia García Bascuñana, qui va ser cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds a Constantí en els comicis del 2011, i Sílvia Puerto, actual cap de llista de Compromís per Constantí per aquestes eleccions municipals.
Deixem de banda els actes de l'actualitat electoral, parlem del cicle Fes Cultura, Fes Salut, i és que el president de l'Associació Literària de Constantí, Dida Coliman, presentarà demà dissabte 11 de maig a la Biblioteca Municipal la seva primera novel·la, Nephilim. Es tracta d'una novel·la fantàstica amb tocs steampunk, de novel·la gòtica i de realisme, i que marca l'inici d'una trilogia.
És una història fantàstica que intenta retratar l'imaginari europeu del segle XIX, un món que cavalca entre l'edat mitjana i la modernitat, entre la màgia i la indústria, entre les tradicions i les lluites obreres revolucionàries.
I un total de 12 grups i colles i 189 participants prendran part aquest diumenge 12 de maig al segon concurs de paelles de Constantí, convocat per la Unió de Botiguers de Constantí amb la col·laboració de l'Ajuntament, que tindrà lloc, com dèiem, aquest diumenge al Parc de l'Almatella. La Unió de Botiguers de Constantí atorgarà dos premis de reconeixement a les colles que cuinin les millors paelles, segons el veredicte del jurat del concurs.
El jurat d'aquest segon concurs de paelles de Constantí, que estarà format per tres integrants de la Unió de Botiguers del municipi, s'entregaran dos premis, un per la paella més gustosa i un altre per la que sigui considerada amb la millor presentació. Els criteris que guiaran el veredicte es basaran en el punt de cocció de l'arròs, el sabor, la simetria dels ingredients, el punt de socarrat i la presentació. A més, s'obsequiarà les dues colles guanyadores amb un val de 75 euros cadascuna a gastar en algun dels establiments adherits a la Unió de Botiguers de Constantí. Al mateix dia del concurs, a les 4 de la tarda, s'anunciarà el nom de les dues colles guanyadores.
I durant aquest mes de maig, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona organitza una programació especial dirigida a tots els públics per gaudir del nostre passat romà en el marc de les jornades Tàrraco Viva i del Dia Internacional dels Museus. Des d'avui i fins al 19 de maig s'han programat al voltant d'una quarantena d'activitats distribuïdes a través de les diverses seus del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, entre elles el conjunt monumental de Sencelles a Constantí, i on hi trobem tallers familiars, visites guiades, visites teatralitzades, activitats de reconstrucció històrica, representacions teatrals, itineraris, jornades de portes obertes, exposicions i fires, entre d'altres. Aquest dissabte i diumenge, des de les 10 del matí fins a les 2, hi haurà jornada de portes obertes a Sencelles.
A més, el dissabte 11 de maig a la 1 i a les 5 de la tarda i el diumenge 12 de maig a l'1 del migdia es presentarà una activitat de reconstrucció històrica que destaca per la seva espectacularitat. Expraedis Adventores de Perseguits a Caçadors del grup Setimani Seniores, una activitat inspirada en la representació de la cacera que es conserva a la cúpula de la sala circular de Sencelles.
Més notícies. L'Assemblea General de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la EQT, ha proclamat Jaume Seriol Martí com a nou president de la institució. Tal com estava fixat en l'ordre del dia, la reunió d'aquest dijous havia de renovar els càrrecs de la junta directiva que havien complert el seu mandat, entre ells el de president, i la candidatura de consens de Jaume Seriol Martí ha estat finalment ratificada. D'aquesta manera s'ha convertit en el nou president de l'EQT per un període de 3 anys. Seriol pren el relleu en el càrrec de Josep Francesc Font.
Enginyer químic per la Universitat Rovira i Virgili, Seriol és el director del complex industrial de Dau a Tarragona i director d'operacions del Hub del Sud d'Europa de la companyia, i fins ara ocupava la vicepresidència primera de l'associació. Després de la seva elecció, ha assegurat que és un honor i a la vegada una responsabilitat ser el representant del principal polígon químic del sud d'Europa, alhora que ha volgut agrair la confiança de l'Assemblea per haver-lo nomenat. El nou president de l'EQT ha explicat que l'associació se centrarà a partir d'ara en finalitzar els seus objectius estratègics 2017-2020 i alhora en definir ja un nou pla estratègic per al proper quinquenni. Seriol ha afirmat que cal que el polígon de Tarragona estigui preparat per competir en un món tan canviant i exigent, i per garantir aquesta competitivitat cal també que resolguin els importants dèficits que arrossega el territori en qüestions com el cost de l'energia o les infraestructures.
I el Departament d'Educació ha rebut 148.693 sol·licituds de preinscripció per als estudis obligatoris de cara al proper curs escolar 2019-2020. Aquestes sol·licituds es concentren majoritàriament a P3 i primer d'ESO, en el cas de P3 perquè és l'edat on comença l'escolarització obligatòria i a primer d'ESO quan es produeix el canvi de l'escola a l'institut. Per tal de resoldre les situacions d'empat, s'ha assignat de forma aleatòria un número de desempat a cada sol·licitud i s'ha sortejat el número a partir del qual s'ordenaran les sol·licituds. En el sorteig del número de desempat, que s'ha fet en un acte públic al Departament d'Educació, ha resultat com a número de desempat el 140.574. El 14 de maig es publicarà la llista ordenada definitiva de sol·licituds i l'11 de juny es publicaran les llistes d'alumnes admesos a cada centre i, si s'escau, la llista d'espera.
Pel que fa a la matriculació, els alumnes de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària o el primer curs de l'educació secundària obligatòria la podran fer entre el 20 i el 26 de juny. Els alumnes de segon, tercer i quart curs de l'educació secundària obligatòria podran matricular-se del 27 de juny al 3 de juliol.
I la denominació d'origen protegida Siurana celebra aquest 2019 els 40 anys del primer reglament del Consell Regulador, publicat el 13 de desembre de 1979 al Butlletí Oficial de l'Estat, tot i que el 1977 ja s'havia creat el Consell Regulador sota l'empara i l'impuls de la Delegació d'Agricultura de Tarragona per ordre ministerial. En aquest temps, la denominació d'origen protegida Siurana ha guanyat volum i valor afegit i ha demostrat el seu lideratge en la qualitat i en l'ecologia a nivell estatal i regional. De fet, la denominació d'origen protegida Siurana ha estat la primera de l'Estat espanyol a comercialitzar oli d'oliva verge extra qualificat la campanya 2012-2013 per davant de la denominació d'origen protegida Baena i la primera denominació d'origen protegida d'olis catalana a certificar en ecològic. El president de la denominació d'origen protegida Siurana, Antoni Galceran, ha fet balanç d'aquests 40 anys al programa Un dia més de Constantí Ràdio.
Bé, la denominació d'origen ha crescut i això és important. Des dels seus inicis, en què hi havia 5 comarques que tenien el territori, llavors va haver una ampliació també cap a la Conca de Barberà i el Baix Penedès, tal com estem actualment. Hem crescut en productors, en hectàrees, en producció i, el més important de tot, en volum comercialitzat, amb volum comercialitzat etiquetat, envasat, amb més valor afegit, i aquesta és la nostra lluita, promocionar, donar a conèixer les bondats de l'oli d'oliva verge extra, les bondats en quant a que és saludable, les bondats en quant a que és molt bo pels nostres plats, i mirar d'envasar cada vegada més percentatge.
El president de la DOP Siurana ha explicat que al llarg dels més de 40 anys de camí les entitats han millorat notablement la qualitat dels olis d'oliva verge extra, la qual cosa les ha portat a guanyar els premis més prestigiosos a nivell internacional, estatal i nacional i augmentar notablement les exportacions.
A part de l'augment que destaquem molt del percentatge d'envasat i de cada vegada més oli envasat amb valor afegit, aquests són dos aspectes, el de l'ecològic i també podríem dir el de l'exportació. Són dues pèrdues molt importants, que van a més, que és una lluita lenta, que no és de la nit al dia, no és en un any un gran salt, però any a any, cada vegada més entitats que exporten, cada vegada més número d'exportació i cada vegada també en l'ecològic, més entitats que fan ecològic i cada vegada més ventes en ecològic. Aquests dos aspectes més, entre cometes, moderns, més recents, són coses molt a potenciar, creiem.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. Després de la important victòria aconseguida diumenge passat davant de la Riera, el Centre d'Esports Constantí afronta un complicat desplaçament al camp del Sant Salvador, un partit que es disputarà diumenge a les 4 de la tarda. Els 3 punts sumats la setmana passada han permès al Constantí escalar posicions a la classificació, situar-se 15è amb 30 punts, els mateixos que el 16è al Calafell i un més que el penúltim classificat al Salauris.
El rival, el Sant Salvador, és 11è a la classificació amb 34 punts, 4 més que el Constantí. En l'última jornada el Sant Salvador va caure golejat per 5-0 al camp del líder, el Roda de Barà.
I els equips del Club Bàsquet Constantí afronten aquest diumenge els últims partits de Lliga a casa en la penúltima jornada del campionat de Lliga. El sènior A rep a 7:15 la visita del Club Bàsquet Rapitenc Química, un equip que presenta idèntic balanç que el sènior A amb 5 victòries i 11 derrotes.
Pel que fa al sènior B, rep a 8:15 al vespre la visita del Cueda Grup al Bàsquet L'Arbós Negre amb l'objectiu de sumar la seva 7a victòria en aquesta segona fase del campionat de Lliga. En la darrera jornada, el sènior B s'imposava a la pista del Reus Deportiu sots 25.
I el Nàstic de Tarragona, ja equip de segona divisió B, torna a jugar aquest cap de setmana al nou estadi en el partit que l'ha d'enfrontar al Mallorca, corresponent a la jornada 38 de la Liga 1-2-3. Serà el primer partit després del descens matemàtic de l'equip grana en perdre la passada setmana contra l'Extremadura.
L'encontre es disputarà demà dissabte 11 de maig a partir de les 4 de la tarda. El partit el podreu seguir per Constantí Ràdio a través de la retransmissió en directe que oferirà Ràdio Ciutat de Tarragona.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps. De cara a aquestes properes hores, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem aquesta jornada parlant de temperatures força suaus amb valors que estan rondant aquests 13 i 14 graus en punts de litoral i prelitoral, però fins i tot en punts a l'interior tenim temperatures de 10, 11 i 12 graus. Temperatures que a la vegada són una miqueta més baixes que les d'ahir, però l'ambient és suau. S'espera també que els núvols que a hores d'ara estan afectant en punts de litoral vagin a més, i és que a poc a poc ens atansarà un front que ens anirà creuant sobretot a partir de migdia, i serà llavors quan parlarem d'un cel més variable amb núvols més compactes cap a la zona més del prelitoral i més trencats arran de costa. Aquests núvols també podran deixar alguna precipitació de caràcter feble i tot plegat també afavorirà que avui les temperatures màximes quedin més baixes que les d'ahir.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest divendres 10 de maig. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7 i també durant el cap de setmana amb el resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio dissabte i diumenge a les 10 del matí i a les 2 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a partir de la 1. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.
Els quioscos ara per repassar la premsa local i comarcal. Iniciem aquest recorregut amb el Diari de Girona, que avui publica l'informe final del Parc de la Universitat de Girona. Veu conducta greu negligent en 30 patrons.
Sí, l'elit empresarial i política gironina queda esquitjada, diu el rotatiu, per la fallida del parc científic per tenir un pensament il·lusori, però sense culpa ni mala intenció. La fotografia de portada per la pila de brossa que ja s'acumula als contenidors de Girona per la vaga de neteja que tot just acaba de començar.
Seguim el recorregut amb el Diari Ebre, que obre portada titulant que la polèmica del dipòsit de residus de Riba-roja arriba al Parlament.
Sí, veïns i membres de la Ribera Digna es planten davant la porta per a ser escoltats pel govern. En clau electoral, però, el Diari Ebre titula que arrenca la campanya de les eleccions municipals més incertes.
Pel que fa al Diari de Tarragona, encapçala la portada amb la batalla immobiliària oberta a la ciutat per la falta de pisos de lloguer.
I posa com a exemple que un jove hauria de guanyar 1.457 euros al mes per poder marxar de casa sense endeutar-se. La fotografia de portada del Diari de Tarragona pel trapezi de Reus, que aixeca el taló. Reus inicia a ritme de cabaret 4 dies intensos de circ i espectacles per tota la ciutat.
I ens ocupem ara de la quarta portada del matí, la del Segre, que dedica fotografia i obertura a l'inici de la campanya electoral per les municipals del dia 26 de maig, amb la imatge dels 7 candidats que es disputen la paeria. I titula, els 7 aspirants al tron.
L'altre gran tema destacat de portada és per la detenció a Mollerussa d'un tècnic de l'Ajuntament, ho hem explicat en aquest informatiu, per corrupció de menors i que treballa a l'àrea de benestar social.
També en clau electoral, el Regió 7, el diari de referència de la Catalunya Central, obre edició explicant-nos que DAS ha de repetir el sorteig de meses després de veure irregularitats en el cens.
El jutjat de Puigcerdà investiga l'alcalde republicà Enric Laguarda per empadronaments amb residència a l'Ajuntament.
I tanquem el repàs, com cada divendres, fent un cop d'ull a les dues edicions del 9-9 i comencem per la d'Osona i el Ripollès, on hi llegim preocupació dels ajuntaments per la falta d'efectius dels Mossos.
Els alcaldes es queixen que algunes nits només hi ha una patrulla de seguretat ciutadana. Pel que fa a l'edició vallesana, publica ferit greu un nen de 7 anys atropellat a les Franqueses per un vehicle que va fugir. La càmera d'un semàfor identifica, però, el conductor, que és veí de Cardedeu.